Mira, tal com us vam anunciar, avui la conferència va sobre l'àmbit del turisme. L'aportació que ens pugui fer la persona que ve és d'un profund calat, perquè és un dels especialistes i un dels referents en l'àmbit del turisme més significatius, no només, evidentment, a la Universitat de Girona, que això ja se suposa, però a nivell, no paquem de falses modèsties, a nivell nacional, el José Antonio Donaire és una de les persones amb un coneixement teòric, perquè s'ha preocupat des de fa molts anys a pensar i repensar el fenomen del turisme, i des del punt de vista pràctic jo crec que les aportacions que ha fet ell, que ha fet a través també de la Facultat de Turisme, tenen una importància i un aprofitament ja en l'àmbit aquest, en el camp del turisme, no sé si parlar de transcendència, jo crec que sí, que ja podríem parlar de transcendència i d'una significació molt i molt notable. Per tant, aquí sí que hi ha hagut la sort de poder plantejar un tema, un gran tema, i el tema del turisme ho és, ja ho sabeu, en fi, no cal insistir en el que representa en el nostre país, ja no només en clau d'actualitat, sinó mirant la història, diguéssim, el que ha representat i el que representa el turisme en la nostra societat i en la nostra economia, i tenir l'oportunitat que qui ens vingui a parlar avui d'aquest tema sigui un home de la casa, doncs això és perfecte, no? I per tant ens congratulem molt, i aquí ara sí, deixeu-me, no parlo mai en nom de ningú que no sigui de mi mateix, però ara sí que parlaria una mica en nom de la universitat, que tenir José Antonio Donaire aquí a la universitat ens prestigia molt i molt. Dit això, a banda d'això, avui sí que tenim a més un especialista no només en el tema del turisme, sinó en el tema de les noves tecnologies. És un precursor gairebé de moltes de les coses que hem estat parlant, amb el tema dels blocs, segurament quan aquí pràcticament o ningú no sabíem absolutament res dels blocs. En José Antonio Donaire doncs ja era un expert, i per tant això, aquest camp de les noves tecnologies aplicat al turisme, i com ha titulat doncs la xerrada, el turisme 2.0, doncs vol dir que no es conforma només a fer aquella mirada, aquella reflexió amb uns esquemes, diguem-ne, tradicionals d'aplicació en el món del turisme, sinó amb tota la profunditat i amb totes les virtuts i avantatges que puguin proporcionar les noves tecnologies en el camp del turisme. Per tant, no m'enrotllo gens més, i ho farem, ja està el cas. Només una cosa, si hi ha algú que li vulgui fer alguna pregunta al llarg de la seva conferència perquè hi hagi alguna cosa que vulgui que li ampliï o alguna que no entengui, ell està disposat, evidentment, que el talleu de la manera més raonada i educada, evidentment, però al final el farem el de sempre. L'entrevista la canalitzarem a través de les preguntes que li feu.
Molt bé, vaig a micro perquè sí, si me sent. Bon dia, bé, bona tarda, no?
Bé, anem a parlar una mica de Turisme 2.0. En primer lloc, gràcies a Lluís. Ja veureu que us defraudaré després de les proves que ha dit. Tenim 40 minuts i jo tenia bastantes coses a dir-vos, i per tant no m'enrotllo més. Simplement moltes gràcies per haver-me convidat. I ja veureu al final que us donaré bastants enllaços que us poden ajudar, perquè en el poc temps que tindrem em costarà molt transmetre-vos tot el que volia dir-vos. Mireu, què volia fer avui? No arriba. Sobretot parlar-vos del turisme 2.0, què implica el turisme 2.0 i per què el turisme 2.0 és una revolució en la manera que entenem el turisme. El guió d'avui, sobretot, què és 2.0, no en parlarem massa perquè segurament tots hi sabeu, refresquem una mica els conceptes i ja entrem específicament en què ha canviat el turisme 2.0, i després quatre idees que són bastant extenses i per tant només farem un exemple de cada, sobre com es pot aplicar el turisme 2.0, la vessant més pràctica, deia en Lluís. Va, anem al gra. Què és turisme 2.0? Bueno, què és 2.0? Teniu clar? Podeu posar exemples de 2.0? Bidireccionalitat, però poseu exemples, que sí. Què seria 2.0? Per exemple, el TV3 a la carta és 2.0? No. La veritat és que no. I el YouTube? Fixeu-vos la diferència, eh? YouTube és un portal on són els usuaris els qui proporcionen la informació. TV3 La Carta és una eina que està molt bé, que és molt útil, però hi ha uns professionals de la comunicació que pengen uns vídeos. Sí que pots després descarregar i a la llarga es podràs valorar, però en principi veieu la diferència. És 2.0 tot allò que és bidireccional, tot allò que és col·laboratiu. Per exemple, La Vanguardia Digital és 2.0. Tampoc tinc massa clar que publicar els comentaris també en el seu moment hi havia les cartes al director. No, no sembla extraordinàriament 2.0. DIC, coneixeu DIC? DIC amb dos G's. O coneixeu la versió castellana, el Meneame? Coneixeu el Meneame? Bueno, pels que no coneixeu el DIC o el Meneame, hi havia una versió catalana que es deia La Tafanera, que no ha tingut massa èxit. No? El Meneame sí que n'ha tingut. No sé si alguna vegada heu vist en les edicions digitals una mena d'elefantet de color taronja, una icona. Això sí, cliqueu, és el Meneame. Meneame és el següent. Meneame és una comunitat de lectors que constantment, non-stop, van enviant propostes d'elements noticiables. Mireu aquest post d'aquest blog, mireu aquest vídeo, que interessant, mireu aquesta imatge, és molt xula, i llavors, i aquí ve l'interessant, la pròpia comunitat decideix, votant, m'interessa, m'interessa, no m'interessa, voto negatiu, votant, acaba decidint què és portada. Veieu la diferència? Mentre que a La Vanguardia Digital hi ha un consell editorial que diu això és notícia i això no és notícia, a Meneame, amb les seves imperfeccions, la pròpia comunitat és alhora lectora i editora de continguts. No ho veiem, eh? De fet, per no enrotllar-me més, 2.0, que és un concepte que va canonitzar O'Reilly i que normalment s'utilitza com a paràmetre per definir-ho, té 5 conceptes que haurien d'intentar complir tots 5 per a parlar d'alguna cosa 2.0. Primer, la plataforma és la xarxa. Això vol dir que normalment s'associa, i aquí ve molts equívocs, s'associa 2.0 a internet. Ara vosaltres això del cloud, del núvol, us sona bastant quotidià, però fa uns anys era una autèntica revolució. La idea de que la plataforma és la xarxa vol dir que la informació és compartida per tothom. Absolutament, absolutament. Però fixeu-vos que la idea de la plataforma és la xarxa vol dir la xarxa internet, en aquest cas, el web. Segon, i aquí ve un element molt interessant, beta permanent. Si us agraden els videojocs, haureu sentit a parlar moltes vegades d'una versió beta. Què és una versió beta? Hi ha una feina, hi ha persones que es dediquen professionalment a testar jocs. Jo creo un joc d'ordinador i aquesta persona, que és bastant experta, agafa aquesta versió que és beta i l'avalua. Aquí hi ha un forat, quan arribes en aquesta pantalla doncs hi ha un error i enuncia tots els errors, els envia a la plataforma i fan la versió definitiva. Per això era la versió beta. Les versions beta són versions imperfectes que es llancen al mercat, perdó, que abans de llançar al mercat algú les testa i les fa definitives. A partir d'un determinat moment va començar a sortir el concepte de beta permanent. Per exemple, quan entreu al eBay, o fins i tot quan entreu al Meneame, el Meneame fa una mica de broma i posa beta permanent, però bueno, vol dir beta permanent. Beta permanent vol dir Meneame, dic aquest cas perquè l'he explicat abans, mai està acabat. Sempre els consumidors, els usuaris, estan testant i estan dient, no, aquí falta, tenim aquest error, tenim aquest problema, això ho hem de canviar, això ho hem de millorar. I per tant, és beta permanent. Enteneu? És un concepte mutant. Mai està acabat. L'eBay és una plataforma d'intercanvi, no?, de subhasta, que té un avantatge molt interessant i és que els propis usuaris d'eBay estan constantment proposant millores. Per exemple, un problema que té eBay és la seguretat. Doncs la pròpia comunitat busca mecanismes per millorar aquesta seguretat. Aquest és un concepte que jo penso que és fins i tot transcendeix el 2.0. Estem en una societat beta permanent en la que res és estrictament definitiu. Fins i tot les universitats haurien de ser beta permanent. La política, per descomptat. Adaptació al client és el que us he comentat fa un moment. S'adapta al client el 2.0 quan tu estàs constantment redefinint el teu producte, el teu projecte, el teu missatge, la teva manera de treballar a les necessitats que estan manifestant els usuaris. Els lectors són editors, que us he comentat. Què és YouTube? Un portal on té... Fixeu-vos que YouTube té molts pocs anys i ja sabeu que ara, de fet és una estadística de l'any passat, cada minut YouTube penja 36 hores. O sigui, necessitarien... És impossible veure tots els vídeos de YouTube. Bueno, és absolutament impossible. Necessitaríem un dia i mig de visionat de tots els vídeos per cada minut d'activitat de YouTube. Fixeu-vos quina proporció tan espectacular. I hi ha un darrer concepte que també és molt important, que és el concepte d'intel·ligència col·laborativa. El 2.0 es basa en el següent concepte. Ningú no sap més que tots plegats. Què vol dir? Ni el més savi sap més que tots plegats. Fixeu-vos que aquest concepte no vol dir que el sumatori de totes les idees és més interessant que una idea molt bona. No és estrictament això. La idea és diferent. Fixeu-vos, el concepte d'intel·ligència col·laborativa, que s'aplica molt en política, però s'aplica molt en processos de diàleg, es basa en aquesta idea. Quan jo tinc una idea, si la reboto, si la llenço, i al rebotar-la vol dir la llenço a la xarxa, genera immediatament una reacció. Un no hi està d'acord, proposa un argument de desacord, un altre proposa una idea alternativa, un altre la modifica, un altre la nega, i quan en retorna, aquella idea s'ha enriquit. M'explico? Quan diem intel·ligència col·laborativa, no estem parlant de processos de la suma de les idees en el sentit de recompte de vots, sinó estem parlant d'un procés que, per exemple, en política s'anomena democràcia deliberativa. Sí? S'entén aquest concepte d'intel·ligència col·laborativa? I que trenca una mica amb l'autoritas, amb l'autoritat. Per exemple, hi ha un gran debat ara que a mi m'interessa molt. La universitat pot incorporar la intel·ligència col·laborativa? Home, en principi hi ha uns professors que se suposa que som els que sabem molt i uns estudiants que se suposa que els que venen a rebre els coneixements dels professors, però en realitat aquesta frontera cada vegada és més difosa i hi ha universitats que estan plantejant bueno, com ho fem una mica diferent incorporant aquest concepte d'intel·ligència col·laborativa. Heu vist què vol dir 2.0? Més o menys. Xarxa, beta permanent, adaptació al client, lectors són editors, intel·ligència col·laborativa. Per tant, és molt més que un canvi tecnològic. És, en realitat, un canvi social, cultural. Gairebé és un canvi de paradigma. Tot i que, com tots els canvis, hi ha abusos. Abans, unes poques coses eren sostenibles, ara tot és sostenible. Si tot és sostenible, res ho és. No? 2.0 també. Abans algunes coses eren 2.0, cada vegada hi ha més 2.0. Per exemple, es parla de política 2.0, de museus 2.0, d'empreses 2.0, de periodisme 2.0. Jo sóc amic del creador, no sé si ho coneixeu, de Bot App. Coneixeu? Que és un portal, us el recomano moltíssim, Bot App, que és prové de Bottom App, de baix cap a dalt, Bot App, amb dos T's, que és un portal de periodisme ciutadà. De fet, el primer que es va fer en aquest país. Bot amb B alta. Bot amb dos T's. Botapp.es i .com. Però com tot, hi ha educació 2.0 i com tot hi ha abusos. Per exemple, heu sentit aquest anunci? Gran Via 2. Shopping 2.0. Bueno, surten alguns mitjans, sobretot de ràdio. I tu dius, shopping, un shopping mall, un centre comercial és 2.0, per què sou 2.0? Jo me vaig posar en contacte amb ells, vas dir, de fet, surt el 2 tota l'estona, I dic, però per què us dieu 2? Veieu que el posa allà? Shopping 2.0. Està marcat allà. Dic, per què us dieu 2.0? I ells em van dir, oh, i tant que són 2.0. Mira, quan vam començar el centre comercial, vam posar a l'entrada del centre comercial una guixeta, i van demanar a la gent com podríem millorar el nostre centre comercial. I dius, bueno, no és estrictament això 2.0, I els diuen, sí, sí, vam agafar totes les mesures i la que va tenir més acceptació, segons ell, la que va estar més votada, doncs és la que hem incorporat. i per això es diuen Shopping 2.0. Bueno, per cert, sabeu quina va guanyar? La proposta de millora del Shopping 2.0 va ser un pàrquing per a homes. Van dir, igual que a l'IKEA, quan aneu a l'IKEA, hi ha un xiqui parque, no? Deixes allà la criatura, te'n vas a comprar mobles i te'n vas a comprar un dormitori. Bueno, jo trobo com una mena de paròdia, no? Van dir, les dones es cansen de que els homes, ai, ara no vull comprar, quin rotllo, doncs per què no feu un pàrquing com aquest d'homes? I de fet, si aneu a Gran Via 2.0, hi ha un pàrquing d'homes que en el fons, a veure, jo et dic, tot plegat és una acció comercial que no té cap sentit, però... Bueno, si aneu, veureu que hi ha una saleta, i existeix realment una saleta amb unes revistes, i jo vaig dir, bueno, no m'heu convençut, perquè si heu de jugar aquesta paròdia d'homes contra dones, això sembla la saleta d'un dentista, i si havien de jugar amb el tòpic masclista d'homes i dones, ho podíeu haver fet ja a lo grande, no? Amb copes de soberano, amb pòsters de senyores lleugeres de roba, amb un billar, amb un futbolín, això no és pas un pàrquing d'homes, no? Ho havíeu de fet allò amb fum de puros. Bé, en fi, en tot cas, precaució perquè la majoria de coses que es diuen 2.0 no ho són o és bastant discutible. Ara ja estem en condicions de saber què pot ser això del turisme 2.0. que és el que m'interessa explicar-vos ara. Mireu, el turisme 2.0 vol dir moltes coses, però a mi m'interessa molt explicar-vos tres canvis. A veure, gent, amb aquests tres, si els entenem, ja n'haurem fet prou i ja podem acabar la classe. Primera idea. Els preturistes parlen amb els postturistes. Ara m'explicaré què vol dir. Segona idea. El turisme es modifica just in time. I tercera idea, s'ha activat la llarga cua del turisme. Són els tres conceptes que intentaré transmetre-vos. De fet, són els tres titulars, el que passa és que no s'entendrien. Anem a veure cadascun d'aquests titulars. Comencem pel primer. M'aneu seguint, sí, fins ara? Vinga, anem pel primer. Què vol dir que els preturistes parlen amb els postturistes? Bé, imagineu-vos que... ara, després del màster de comunicació, després de presentar aquest treball, quedeu tan esgotats i esgotades que decidiu prendre-vos un viatge per descansar i per relaxar-vos i que aquest viatge el feu a Suècia. Sí? Què fa la gent quan es vol informar abans del viatge? Entra en un portal. Ara hi ha un convencionalisme que el portal de turisme dels països comença per Visit. Visit England, Visit Scotland, Visit France, Visit Sweden, faríem això, visitsweden.com. Què penseu que diu Visit Sweden sobre Suècia? Penseu que parla bé o que parla malament de Suècia? Parla fenomenal. Si entreu a visitsweden.com dirà que maco que és Suècia, que macos que són els hotels de Suècia, quines vistes tan maques que hi ha a Suècia, que alts que són els suecs, que guapes que són les sueques. Home, Suècia parla bé de Suècia, només faltaria. Si continueu, a baix hi ha un banner que posa Community of Sweden. Community of Sweden, que després desplega una pàgina, és, atenció, els turistes que van a Suècia parlant de Suècia. I sabeu què diuen? Diuen, el salmó, el primer dia està boníssim. El segon, també. Fins i tot el tercer. Porto 14 dies a Suècia. Per favor, algú sap on hi ha pernil i pan tomàquet? O diuen, qui ha dissenyat les carreteres de Suècia? Hem sortit aquest dematí, pensàvem que això seria 16 quilòmetres i que estaríem 20 minuts, portem 2 hores en cotxe i anem per la meitat. Qui és l'enginyer de carreteres d'aquest desgraciat país? O diuen, que bé que hem dinat en aquest restaurant amagadet en aquest poblet que hem descobert i que hem menjat un peix sensacional, que bé que ens han tractat en aquest hotelet de muntanya, quina vista tan meravellosa que hem tingut en aquest fiord. Si vosaltres haguéssiu d'anar a Suècia, de qui faríeu més cas? De Visit Sweden o The Community of Sweden? Jo també. Vosaltres, jo i tots els turistes. Els turistes han après que la comunicació turística de les pròpies destinacions és, per definició, fàtica i fins i tot hiperbòlica. Jo he de parlar bé de mi mateix, només faltaria. I, per tant, comencen a buscar una audiència alternativa, que és l'opinió dels propis turistes. Algú em podria dir, això ha passat sempre. No és veritat. Recordeu allò del boca a orella? Els meus estudiants diuen boca a boca, jo sempre els dic que boca a boca es poden fer moltes coses, però comunicar-se també, no? Però són altres formes de comunicació. El boca a orella. El boca a orella en turisme no funcionava massa bé. Perquè si jo me'n vaig a Tailàndia i torno amb les meves 12.000 fotografies, d'entrada tinc dos problemes. El primer és que el meu radi d'acció és molt petit. Els meus amics, la meva família, però tampoc penseu que puc parlar-ne a 30 persones. Però tinc un segon problema, encara pitjor. Quan els dic, voleu veure les meves 2.000 fotografies de talent, em diuen, no, no, gràcies, anem a dinar. En canvi, quan jo entro a la xarxa, passen dues coses fantàstiques. Primera, la meva audiència és immensa. No és la meva família i els meus 4 amics. És moltíssima gent, potencialment, clar. Però segon, encara més interessant, quan jo els dic, voleu que us parli de Tailàndia? Em diuen, ostres, i tant, demà hi vaig. Digue'm, què tens a dir-me? Veieu el canvi? Per primera vegada en la història del turisme, i això no havia passat abans, els post-turistes, els que ja han fet turisme, poden parlar amb els pre-turistes, amb els que estan a punt de fer turisme. Veieu el canvi? La imatge d'una destinació ja no només està en mans de la intermediació o de la pròpia destinació, sinó que ara són els turistes els que estan construint la imatge d'aquesta destinació. I això és radicalment nou. Això ens ho fa canviar tot. I vosaltres que us dediqueu a temes de comunicació, imagineu-vos quin canvi que suposa això. D'exemples, com que sou usuaris de turisme, en podríem fer servir 1.000. TripAdvisor. Hi ha un fenomen que s'anomena el fenomen Marina d'Or. Com que som molt joves, potser no us en recordeu massa, però fa uns anys, no, sortia aquella senyora, la Igartiburu, es parlant de Marina d'Or, ciutat de vacaciones. Van fer una estratègia molt 1.0, que era molt de glamour, un punt aquest, bastant kits, no, amb els daurats, amb aquesta història així de un punt valenciana, un punt fallera. Però hi ha hagut un element que es deia l'efecte Marina d'Or. Què ha passat? Que quan la gent ha entrat a la xarxa, ha dit, perquè, per exemple, TripAdvisor permet penjar fotos. Llavors l'usuari entrava i deia, quart de bany, lavabo, dormitori. Clar, ja no és la foto retocada, retocada o no, la foto feta amb la gràcia suficient com per dissimular els defectes. És la foto molt mal feta, molt pixelada, però que aportava aquest plus, que és el que li passa al YouTube, no? Al YouTube hi ha molts vídeos, ja sabeu que hi ha empreses de comunicació que fan vídeos virals que precisament per simular el seu caràcter espontani, el seu caràcter amateur, gairebé estan mal fetes, no? Estan maldestres. Igual les fotografies, no? Són fotografies maldestres, però que tenen més veracitat que la fotografia retocada, la fotografia de disseny, que deies, home, Marina d'Or sembla un palau. Però ara anem a veure la realitat. Això és el que ensenya TripAdvisor, no? O, per exemple, Cúspidis. Bueno, n'hi ha 1.000, no m'hi estendré. Cúspidis és una comunitat d'usuaris de persones que els agrada la muntanya. Per primera vegada en la història, els usuaris de la muntanya estan dient què és interessant, quins camins valen la pena, quins consells donen, quines vistes són interessants, quins llocs s'han saturat, i estan generant ells els seus propis dinàmiques de fluxos al marge de qualsevol altra institució. Segona idea. Aquí teniu un portal que és molt interessant, que es diu Visitor Center. Visitor Center són les oficines de turisme dels Estats Units que tenen Twitter. Us estalviaré la feina, totes. Totes les oficines de turisme tenen Twitter. Tenen Twitter i utilitzen el Twitter, estan obertes, són oficines de turisme obertes, 24 hores, 365 dies a l'any. Sí? Sempre ha d'haver-hi alguna persona pendent de que un turista a les 3 de la matinada digui, escolta, Vaig una mica, ha begut una mica més del compte i no recordo exactament, l'hotel es diu tal o tal, no? Doncs s'ha d'haver una persona que pot servir com a assessorament. Però hi ha una cosa que ha passat als Estats Units i que crec que acabarà important, que m'interessa molt més fins i tot. Amb Twitter, ara els nord-americans utilitzen hashtags, coneixeu el hashtag, tothom? Sí? Un hashtag que és el que permet identificar una comunitat que està parlant del mateix tema. Un turista, quan arriba a una localitat, utilitza un hashtag que, atenció, tots els turistes d'aquella ciutat estan usant. Veieu la potencialitat que té això? Fixeu-vos, imagineu-vos a Girona, que tots els turistes que estan, tots, o tots els que usen smartphone i tenen una tarifa, després venen els problemes, que aquests acabaran, que hi hagi un roaming correcte, que hi hagi cobertura, que el 3G funcioni, però bueno, en un estat ideal, que és on acabarem, i és que l'smartphone funcioni i no tingui els preus que té a l'estranger, els turistes comencen a parlar entre ells just in time, és a dir, al moment. No estan preveent a casa què faran i després desenvoluparan a la destinació el que han planejat. No, 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 estan contrastant entre ells i modificant els seus hàbits a partir de les recomanacions instantànies que fa la gent. I això fa que la gent digui, atenció, l'entrada del MoMA és immensa, 2 hores de cua. Doncs no vaig al MoMA. Quin museu em recomana? Mira, jo acabo de sortir del Metropolitan i tu, no està tan malament. O mira, hi ha un museu que molt poca gent coneix, però que és molt maco, que és d'aquest autor, i fa una exposició específica, doncs no sé, de l'autor que sigui, hi ha un memorial d'allí, per què no el aneu a veure? Ostres, veieu? Els turistes estan construint entre ells els seus hàbits turístics just in time. Clar, és una ubicació absoluta. El Foursquare, exacte. Foursquare és una eina que té aquesta virtut, no? Clar, això, ells han agafat un hàbit. El que passa és que nosaltres, està canviant molt cada vegada. Jo crec que nosaltres, quan l'importem, crearem el nostre propi, no? Perquè, bueno, és un fet molt nord-americà. Coneixeu el concepte de llarga cua? Ni aquí no? Va, expliqueu-lo en un moment. Llarga cua. Imagineu-vos que vull muntar una llibreria, sí? Una botiga de llibres. Sempre que monto una botiga de llibres jo tinc un problema. Tinc un nombre finit de estanteries, no? En tinc 8, 10, 12, 15. Llavors dic, quins llibres hi poso? Quins llibres hi venc? Va, bestsellers, segur, no? Perquè això són productes que tenen molta popularitat. Per tant, ostres, anem a vendre segur. Dan Brown, va, vinga, l'Eduardo Mendoza, tots aquests que tothom compra. Què més? Va, llibres de viatges. A tothom més o menys va comprant guies, llibres de viatges, em faré una lleixa. És un producte amb una alta popularitat. Què més? Llibres de cuina, llibres d'autoajuda, literatura feminista. Hosti, potser no n'hi ha massa gent que llegeixi literatura feminista. Potser és un producte que té poca popularitat. No, no em poso de literatura feminista. Tractat d'ufologia, ovnis. Hosti, potser no hi ha massa gent que li agradin els ovnis. No tindré poca audiència. No, no ho poso. Sabeu què passa? Que al final totes les llibreries venen els mateixos llibres. Esteu d'acord? Menys les especialitzades, és clar. Perquè tenen la tirania de la relació entre el nombre de productes i la popularitat. Fins que va entrar en joc una empresa que es diu Amazon. Amazon té una virtut molt interessant i és que té un nombre, no és infinit, perquè res és infinit, ni tan sols diuen l'espai. Jo això no he acabat d'entendre, però és igual, no hi entrem en aquest jardí. Té un nombre molt i molt i molt alt de llibres. I Amazon va començar a dir, hi ha 4 lectors al catàleg. Literatura feminista, endavant. Llibres sobre ufologia, endavant. Tractat sobre epidemiologia a l'edat romana, endavant. I va començar a vendre llibres, llibres online. I passat un parell d'anys va dir, saps què, anem a fer balanç, anem a fer recompte. Anem a veure quants llibres hem venut. Sabeu la conclusió? Bueno, suposo que ja l'intuïo, no? Se'n va adonar que la suma dels llibres amb poca audiència era infinitament superior, però infinitament superior, a la suma dels llibres amb molta audiència. O sigui, va descobrir que els individus som molt específics, amb necessitats específiques, però que la tirania del mercat, basat en el concepte de la cua curta, doncs impedia l'accés d'aquestes minories, però que les minories són majoritàries. El 2.0 ha permès la irrupció de les minories majoritàries, també en turisme. En turisme hem assistit a l'eclosió de segments turístics que eren absolutament inimaginables fa 10 anys. Potser a vosaltres no sonen estranys, però a mi em sona tan estrany. Coses com, em podia dir mil exemples, perquè vaig acumulant curiositats, però posem dues curiositats ben curioses. Coneixeu la tindoreria d'Ontel? Si vosaltres aneu a Aribau, no sé què és, 55? No hauries d'haver dit. Sí, si vosaltres aneu, té raó el vostre company. Don't tell, eh? Don't tell. Don't tell és una tintoreria. Tu hi vas a la tintoreria, si aneu a Aribau 55 veureu una noia, perquè sempre hi ha una noia, vestida de, com si fos una persona que fa això, no? Portes els llençols, l'edredon i te'l renta. I de fet hi ha rentadores, hi ha perxes, hi ha roba, i si tu passes per allà, és invisible. Has d'entrar, passar de la noia, i a l'entrada hi veureu un instrument que heu d'apretar uns números, que és un codi, i és aquell codi. Si apreteu aquell codi, s'obrirà la porta i entrareu, ara ja ens ho han desvetllat, en un restaurant. Amiga. Don't tell. Però fixeu-vos, què diu el màrqueting? Tu t'agafes el llibre de màrqueting, en Kotler, no? I diu, miri, vostè s'ha d'ubicar en el lloc preferent on te passi més gent i ha de posar el rètol més gran que li deixi l'administració i, si pot, posi un llum de neó ben gros, no?, que vagi dient, jo sóc aquí. I ara estem en un context en el que hi ha una empresa turística que s'amaga, que és clandestina, que diu, tu, això sembla una tintoreria, però no ho és. Fixeu-vos que ha trobat una audiència de gent que vol anar a un restaurant que no sembla un restaurant i que està amagat. Per cert, ara han obert un altre que és una botiga de souvenirs, com japonesa, no?, que es diu Chiton, no? Chiton, també. Oh, ara mireu això. Bueno, n'hi ha aquest. Ara n'hi ha... Aquesta es diu Tourist, però n'hi ha una altra, eh? N'hi ha una altra que es diu Spotted by Locals, guiat per gent local, i encara hi ha una altra pàgina. Clar, aquesta pàgina és al·lucinant. Es diu Not for Tourists. No per a turistes. Breument, és una pàgina per a turistes que no volen ser turistes, tot i que són turistes, però no els agrada ser turistes ni que els diguin turistes, malgrat que són turistes. Clar, fixeu-vos que això és molt estrany, perquè, m'entengueu, és com si notfortourist.com o tourist, tourist és turistes reals, through tourists, és com si tinguéssim una carnisseria per a vegetarians. Sí? Els meus clients són vegans, però jo tinc... Què tens? Mira, tinc llom, tinc vedella, tinc pollastre, i els meus clients són vegans. Escolta, és que tinc llom, eh? Ja, però és que a mi no m'agrada el llom, soc vegà. Bueno, però té una mica de llom. Fixeu-vos, per mi és un grau de sofisticació molt elevat. La llarga cua ha permès l'aparició de persones que, obro cometes, es desplacen fora del seu entorn habitual més de 24 hores i menys de 365 dies per una activitat que no és remunerada, tanco cometes i, entre parèntesis, turista, definició oficial de l'OMT, tanco parèntesi, són turistes, però ells no volen ser turistes. L'altre dia me trobava a Barcelona, en una agència de viatges, un cartell immens, amb una la típica, la platja blau turquesa, quatre palmeres, cap persona a la platja, i un eslògan, vingui on no venen els turistes. Clar, jo vaig dir, un moment. Si anem on no van els turistes, ja no és on no van els turistes. No es pot anar on no van els turistes, perquè llavors era on van els turistes. Però fixeu-vos què diu. Tu, que no ets un turista, ets un viatger, ets un explorador, és una ONG, vine al lloc on no van els turistes com ells. Ho veieu? M'interessa molt que entengueu que el turisme 2.0 ha permès l'eclosió d'aquesta llarga cua, de l'aparició de segments que abans eren absolutament impensables. I per tant, recapitulant, i ja estic acabant, tres idees fonamentals que incorpora el turisme 2.0. 1. Preturistes parlant amb postturistes. 2. La incorporació del turisme just in time. 3. L'aparició de la llarga cua i, per tant, la multiplicació de turistes absolutament singulars. I ja acabo, perquè així tindrem temps de parlar. Quines respostes podem fer? En aquest context, els que us dediqueu a temes de comunicació, podeu fer quatre coses, totes quatre molt interessants. Poso un exemple de cada, perquè en tenia molts i no hi ha temps, però m'interessa molt que dediquem un temps a cadascú. Començo pel primer. Naturalment, vigilar la identitat digital de la teva destinació. Aquí ja coneixeu els exemples, eh? Bueno, aquí volia parlar de la finestra de Johari, però no ho faig. Puc tenir el meu Twitter, puc tenir el meu Facebook, com a Irlanda, que parla amb els seus clients i els diu, això m'ha agradat, m'ha interessat molt aquesta foto, ja te recomano aquesta ciutat. Coses bastant interessants. Per exemple, què ha fet Suècia? Suècia és molt innovadora, eh? Suècia, atenció, això és tenir pebrots, cada setmana ha deixat, això es diu, curadors, no? Persones que tenen cura de Suècia. Ha fet un concurs i cada setmana el Twitter de turisme de Suècia l'ha portat un ciutadà de Suècia. I ha tingut té el codi i té la responsabilitat amb tot el que això pot voler dir. Però fixeu-vos quin grau d'autenticitat dona això. Veieu el canvi? Ja no és l'oficina de turisme de Suècia parlant de Suècia. És cada setmana, aquí tenim en Peter, no sé pronunciar-ho, si hi ha algun suec que em perdoni, Svenonius, doncs en Peter Svenonius, que és un suec, està gestionant durant una setmana el Twitter de Suècia. Veieu la diferència? És molt important aquest canvi. I clar, aquí estem en llum. Sí, ja s'ha presentat. Hi ha hagut una gent que diu, mira, a mi em fa gràcia això. Doncs va, durant una setmana tu seràs el curador de Suècia. Però veieu el canvi, És un individu, un ciutadà, que sense filtre ni control, és molt bèstia, no vés a saber el que podia passar, està portant la identitat digital corporativa d'un país. Sí, clar, els criteris de curador són bastant, van jugar bastant net, van fer unes normes, la gent s'anava presentant i anaven escollint. Exacte. Bueno, i a partir d'aquí tots, Aquí veieu NH, el seu Facebook, el seu Twitter, el seu YouTube, el seu Spotify. I ara hi ha hotels que te diuen, vostè quan arriba a l'hotel, si vol, com que jo vull saber la seva identitat digital, perquè després el tinc capturat i sé com és i que li agrada i tot això, però si em dona el seu Spotify, jo li descarregaré en el fil musical les cançons que vostè té en el seu propi perfil. Fixeu-vos quin grau de personalització, Cada individu té el seu propi fil musical. No sé, el Pinterest, no? Coneixeu el Pinterest, sí, no? La xarxa de moda de compartir imatges. Bueno, doncs Zaragoza Turismo ja està gestionant el seu Pinterest Zaragoza Turismo i està aconseguint moltíssima repercussió. Fixeu-vos el portal de Costa Brava, que hi ha ara. Costa Brava, clar, no s'assembla en res a el que feia fa uns anys. Costa Brava, això és el portal oficial, Booking, Wikiloc, Twitter, Flickr. Fixeu-vos com ha canviat la mentalitat de l'estructura corporativa d'una marca com és Costa Brava. Wikiloc és una empresa, que per cert la va fer un català, que tu portes un smartphone i fas una ruta, arribes a casa, la penges, per exemple, no coneixeu l'Endomondo? Bueno, hi ha diversos programes que permeten descarregar, tu el mòbil està geoposicionat, tu camines i fas una ruta. Quan arribes a casa, i pots fer fotos també en la ruta, quan arribes a casa la penges sobre Google Maps, que això és molt fàcil. Doncs bé, Wikiloc és un catàleg de totes les rutes que ha fet la gent en comentaris, en fotografies, de manera que tu dius, me'n vull, soc a Peratallada. Què puc fer a Peratallada? Doncs veuràs totes les rutes que ha fet gent des de Peratallada a diversos llocs. Te diu quants quilòmetres, quins perfils, quines imatges, i tu, fixa't que no és Costa Brava que et diu, te dic les 7 itineraris que has fet. No t'ho diu Costa Brava. Són la gent que ha anat a Peratallada que et diu quines rutes ha fet i també les valora. Per això és 2.0. Veieu la diferència? Aquest és un bon exemple. Fixeu-vos. En tots els portals turístics hi ha itineraris. Si vostè està a Girona i vol voltar, doncs pot fer les vies verdes cap a Ripoll, pot fer les vies verdes cap a Sant Feliu, pot fer no sé què, pot fer les 5 o 6 rutes, la de la Devesa, la del Ter, bla, molt bé. Però això són les que vostè ens recomana. Ara anem a veure què diu la gent. I la gent diu, jo he trobat aquest caminet, aquest racó, aquest m'ha agradat molt, aquest no m'ha agradat, i tu prens la decisió no a partir de la informació institucional, sinó a partir de la informació basada en la intel·ligència col·laborativa. Heu entès aquesta frase, sí? Heu vist el concepte, no? No. Tu pots descarregar i te descarregues el track, ho pots posar, si per exemple tens una bici, te pot descarregar, està adaptat perquè el teu track del teu GPS es pot posar, pots tenir amb l'ordinador, en la PDA, en qualsevol. Aquesta noia, que ja no és la propietària, fixeu-vos, Anfitrina 2.0, amb productes com De Noche con Cabras. Clar, que això és molt, per mi, molt 2.0, molt llarga cua. S'ha adonat que un producte, aquesta senyora té una casa rural, i per distingir-la, el que ha dit és, home, doncs, una cosa que podeu fer és venir per la nit, hi ha un cabrer, de veritat, un senyor que pastura cabres, això es fa per la nit, doncs agafeu 3 persones i aneu a passejar les cabres amb aquest senyor. I quan acabeu, munyireu les cabres i fareu i menjareu formatge de cabra. Però sobretot viureu l'experiència de passejar cabres. O rutes silencioses, això està bé perquè és un actiu que aquí no tenim, no? El silenci. No t'has deixat la xicota, o has acabat el treball del màster de comunicació i has acabat esgotat i necessites un dia de silenci, doncs fas una ruta silenciosa que és tot un dia on l'únic requisit que hi ha és que no es pot dir absolutament res. No es pot parlar. És una cura de silenci. Però fixeu-vos quin producte, Aquesta persona que té tot això, vosaltres podeu fer la reserva per Facebook. O sigui, Facebook és un canal de reserva. Ja no només és un portal d'informació, és un portal actiu on té, fixeu-vos el que té, Facebook, Twitter, YouTube, això és Foursquare, Formsprint, TweetPic.
No hi ha cap moment que això es doni de volta i sigui perjudicial, perquè jo aquesta noia m'ha afectat.
Sí. Sí, de fet va parar, sí, sí. Home, hi ha una cosa que es diu... Sí. Hi ha una cosa que passa com a tota la... O sigui, totes les xarxes socials es basen en el mateix que la comunicació interpersonal. Hi ha persones que tenen gràcia parlant, hi ha persones que són pesades, hi ha persones que fan spam, fins i tot quan parlen, no? I s'estan fent auto-spam, no? Jo és que he fet això, soc tan bo, avui he fet... I al final li fas... el baneges, no? El bloqueges personalment, dius, mira... Quan apareix per aquí, tu te'n vas perquè dius, em fotrà una llauna. És com la vida mateixa, no? Les xarxes socials tenen els defectes i les virtuts de la comunicació interpersonal, que hi ha gent que és molt graciosa, gent que és molt interessant i gent, sincerament, que és molt pesada. I això la xarxa social no té un sistema que diu Twitter no detecta per anàlisi semàntica, aquest tio no el seguiu perquè és un desastre. Depèn de... Això que has fet tu doncs forma part de la mateixa dinàmica positiva de les xarxes socials. Bueno, aquest només és un detall, vaig acabant, de com s'entén tan malament de vegades això de turisme. Això ho fan molts. Aquí veieu Flickr Madrid i dius, mira, la comunitat de Madrid posa totes les seves imatges, tot el que va generant, en Flickr. I això és fantàstic. Però tots els drets reservats. A veure, que us heu begut l'enteniment. Llavors, per què ho poseu a Flickr? D'entrada, que ells saben, tots sabeu, que qualsevol imatge que està a internet la podeu capturar. I pot ser vostre en res, no? Amb una resolució acceptable. Però el problema no és aquest. La comunitat de Madrid, què creieu que voldria? Que els blogs el Pinterest, en fi, qualsevol xarxa social, usin les seves imatges o que només les usin ells? Ui, que les usi tothom. Gràcies, és que t'hauria de... Vostè té un blog i ha posat una foto de Madrid? Hosti, no sé, li puc enviar un regal? Què vol dir tots els reservats? Si és a l'inrevés. No, no, Creative Commons, sisplau, citi la font, però usi les fotos. Veieu la diferència, el concepte 2.0. Hi ha gent que diu, ah, 2.0, Flickr, tots els de reservats. Però què feu? Això és per un fotògraf que té un dret de... Però una destinació, useu-les. Qui? Qui? Ah, un... Clar, això sí que té sentit, no? Hi ha gent que fa això... Bueno, us poso un exemple, eh? Bueno, aquest ja ho coneixeu. Aquest me va fer gràcia perquè va utilitzar Turismo, eh? Tots coneixeu el cas d'en David Bisbal, no? Que no se li ha hagut dir, coneixeu o no? Clar, ho dic també perquè vigileu alerta 24 hores, que hi ha gent que utilitza les xarxes socials i es desmadra i després fa aquestes pífies. Aquí diu 100 others, perquè a partir de 100 ja no ho compta, però va tenir 16.000 retuits, eh? Vull dir, el van destrossar. Molt més interessant que això, però molt més interessant és l'escolta activa. Nosaltres, per exemple, eh? Com vaig de temps? Fatal, no, Lluís? No? Vale, vale. Mireu, com puc saber què li ha interessat a un turista? Imagineu que nosaltres som els gestors de la ciutat de Girona. Sí? Jo com puc saber què li ha agradat a un turista de Girona? Li puc fer una enquesta, però és... Hi ha una cosa que és bastant infal·lible. Quan un turista fa una foto, està dient, això m'interessa, oi? Està fent un acte simbòlic de dir, de totes les coses possibles, li dono el rang d'interessant a jo que fotografio. Ningú fotografia, no sé, la paret de l'hotel, no? Ni una aixeta, no sé què tingueu. Quan fotografies alguna cosa és que li dones el valor de quelcom interessant. I encara més quan ho penges. Nosaltres, des de fa molts anys a la facultat, estàvem delectosos de saber com podríem saber que fotografia la gent, i no ho podíem saber de cap manera. Però ara, per primera vegada en la història del turisme, els turistes són tan amables que fan fotos, arriben a casa, les pengen i les etiqueten. Hòstia, és una mina. Després en nosaltres, de fet, hem fet ja molts estudis, en què veiem com els turistes veuen els llocs. Això és escolta activa. La xarxa social no serveix tant per parlar com per escoltar. La xarxa social és un immens catàleg d'investigació de mercats. Un immens. Per exemple, nosaltres treballem això. N'hi ha 360.000 sagrades famílies a Flickr. Fixeu-vos què us he dit, eh? N'hi ha 300... Es pot fer una tesi doctoral, més brillant, sobre la mirada de la sagrada família per part dels turistes a partir de Flickr. De fet, nosaltres ja en portem uns quants. Per exemple, vam fer el de Barcelona. Allò que els turistes veuen a Barcelona no és allò que Turisme Barcelona es pensa que els turistes veuen. Hem pogut veure allò que realment veuen. I això és bastant interessant, eh? O, per exemple, fixeu-vos això. Sabeu què és? Quan tu penges una foto a internet, a Flickr, per exemple, que és el portal que té més fotos, no és l'únic, no només penges l'etiqueta, dius, això és... No sé, per exemple, hem fet un de l'escala, resulta que l'escala... Les dues paraules que més s'associen al mar és, bueno, és sortida de sol. Aquí no ho hauríeu dit mai. Hem descobert que per a molta gent, sobretot pels turistes, el mar és el lloc d'on surt el sol. I no només el lloc on te vas a banyar i on te vas a prendre el sol. La paraula sortida del sol és molt rellevant i, per tant, per ells és el lloc d'on surt el sol i, per tant, on hi ha una estructura paisatgística. Per això què és? Quan tu fas una foto, es penja la foto, l'autor, saps qui l'ha feta, però es penja l'hora i el dia. De manera que tu pots agafar l'individu, és un nick, i és igual qui és, eh? Perquè això és un treball anònim. Pepito Grillo, és un nick. Però tu pots saber que Pepito Grillo a les 7 ha fet una foto aquí, a les 7:20 aquí, a les 7:40 aquí, a les 7:50 aquí i a les 8:12 aquí. I per tant, està deixant, com si fos un cargol, un rastre fotogràfic que després pots seguir. No només saps què ha fotografiat, sinó quin ha estat el seu itinerari. Veieu quina potencialitat té això? És molt al·lucinant, no? Exacte. bueno, no m'enrotllo, evidentment, en Google. Hi ha eines que s'ho sap molt poc. Per exemple, no sé si sabeu, el cercador de tuits és molt i molt bo. Per exemple, en una oficina de la zona de Midi-Pirinè, sabeu que podeu no només preguntar si surt, com tots els cercadors, que s'utilitza molt poc. El Google també s'utilitza molt malament i permet mil coses. Però, per exemple, fixeu-vos aquesta cerca. Camprodon, però escrit en francès, però clar, molta gent parla francès, a 1.000 quilòmetres a l'entorn de París. Per tant, puc saber què estan dient sobre Camprodon els francesos, més o menys. O, per exemple, jo vull fer una campanya de promoció a Gran Bretanya, a Escòcia, i específicament vull anar a Edimburg. Puc anar a Edimburg i la seva àrea metropolitana. Veieu la potència que té això? O, per exemple, hi ha una oficina de turisme a Midi-Pirinè que busca les preguntes. Perquè diu, quan algú pregunta, està buscant una resposta. En compte, clar, és impossible, és virtualment impossible cercar totes les coses que algú diu sobre, jo què sé, no? Sobre, imagineu, Midi-Pirinè. Però si algú pregunta, moltes vegades és quina distància, quin hotel, quin restaurant, i ell respon, mira aquesta guia. M'explico? La importància que té la cerca activa. Aquest es diu, és el mateix Twitter, quan poses Twitter a sota posa cerca avançada. Si no poses search.twitter.com. Bueno, el Google és un gran desgraciat, perquè la gent, amb el Google, sabeu que podeu també forçar, Google sempre busca, si te localitza, perquè sempre te localitza aquí, te'l fa en català i només te fa, i tu dius, no, jo és que vull saber, podeu triar el país o podeu que no es localitzi, que sigui el Google global. I també té 1.000 actualitzacions, Jo, per exemple, utilitzo moltíssim el Topsy. Topsy és una eina impressionant, impressionant. De fet, per exemple, jo amb el Google tinc, ja ho sabeu fer, no? Tinc actualitzada un lector, jo hi ha 20 coses que m'interessa cada matí, jo pel matí m'aixeco esmorzar i me miro la premsa digital i després me miro totes les cerques que tinc automatitzades. Hi ha 10 o 12 coses que jo vull saber si alguna persona ha dit sobre això alguna cosa i la tinc automatitzada i me les vaig descarregant i me les vaig guardant i vaig fent una mica de catàleg. Fins i tot tinc una recerca que genera estadístiques. No m'interessa tot el que s'ha dit, sinó si és un tema que està guanyant importància o no està guanyant importància. En fi, escolta activa, que ja coneixeu molt bé, no? 3, també està canviant la comunicació, com que és el vostre camp, no m'hi fico gens. Ja ho coneixeu? Coneixeu aquesta, per exemple? Bueno, juguen a la viralitat. Això és bastant bèstia, va tenir una crítica brutal, com que no tinc temps, ja teniu un deure. Jo us recomano que entreu al YouTube i a veure què penseu de la Karen 26 Payoff. És una campanya turística. Bastant bèstia, Tot i que fixeu-vos que no va tenir masses crítiques, però si mireu els comentaris, jo crec que ho van fer també buscant aquesta certa controvèrsia, no? Com l'amo a Laura, per entendre'ns. Coneixeu l'amo a Laura, no? Karen 26 Payoff. Aquesta, per exemple, també mireu-vos-ho perquè no tinc temps, però el Say No to Winter Blues. Això és una campanya de Canàries i està molt ben explicada. De fet, si poseu Say No to Winter Blues, la primera que surt és l'explicació de tota l'estratègia de comunicació que va tenir, en aquest cas, el govern de Canàries. La idea era molt simple. Era, vaig explicar Canàries, Winter Blues vol dir els hiverns tristos, no? Els hiverns a Europa, l'hivern és molt i molt dur. I en canvi a Canàries fa sol, fa molt bon temps. La idea era dir, anem a vendre Canàries com un bon lloc per anar al gener, al novembre, al febrer, però, seguint una mica el model de Inspired by Iceland, inspirats per Islàndia, anem a fer que siguin els canaris que expliquin Canàries al món. I ho van fer bastant viral, va tenir... Us ho recomano, Coses que generen una certa controvèrsia. Heu sentit a parlar dels blog trips? En turisme són molt comunes de comunicació dues estratègies. Una es diuen press-trip. Press-trip vol dir crido a la premsa jo què sé, i els hi faig un viatge i els ensenyo el patronat Costa Brava, tots els patronats de turisme, tenen un departament de press trip, que és, escolti, sóc el redactor del Mundo Viajes, vingui cap aquí, el portarem, li regalarem les habitacions d'hotel, el portarem a menjar al celler de Can Roca, li farem tot perquè vostè parli bé de nosaltres. El press trip, per cert, ha quedat bastant devaluat perquè al final anaven el tercer, el quart, es feien molts, he tingut una certa crisi de creixement. També hi havia els fam trips, els viatges de familiarització, que això eren operadors, agents intermediaris. Què és un blog trip? Un blog trip és el que van fer a Girona, per exemple. Blog trip és bloggers. Algun dia això dels blogs serveix per a alguna cosa, és important. Bé, va haver-hi uns blogs, concretament aquí era una dotzena, de bloggers turístics que tenien blogs creïbles i el patronat va dir, veniu cap aquí, mireu, el dia 1 us portem al celler de Can Roca i ja us llançarem en paracaigudes a Empúria Brava. El dia 2 us portem a fer un suquet de peix de roca a Roses, us portarem a veure la Ciutadella i farem una visita en Cinque. Això té dues crítiques. Si voleu després en la controvèrsia o el debat en parlem. Primera crítica, cap turista pot tenir el nivell d'atenció que van tenir aquesta gent que van ser tractats com reis. No? Segona crítica, més important, això no corromp el bloc, no és una certa compra, perquè en certa manera des del primer dia vas dir vosaltres parleu del que vulgueu. Però clar, ja estan redactant online, just in time. I nosaltres estàvem llegint, no? Jo estic al patronat Costa Brava. Home, tampoc parleu molt malament, no? Perquè us estem tractant molt bé, etc. No? Però sí que ells tenen una reputació. Són gent que basen la seva qualitat en què diuen la veritat. No diran, això és un lloc meravellós quan no ho és. I és aquesta reputació, per tant, té un risc. No hi ha un contracte, vine, parla bé de mi i a canvi. No, no, vine, jo te convido i fes el que vulguis. Com si no vols parlar de mi. Per cert, la National Geographic va parlar, hi havia un bloc que era el de National Geographic, raó per la qual aquest any en les 10 destinacions més importants del 2012 ha sortit la Costa Brava. Per què? Doncs perquè s'ha fet un blog trip i ha tingut un efecte automàtic. Però està generant ara un debat que és interessant. Meotaxània, que hi havia diverses coses, Urbaneja. Clar, Urbaneja és una cosa molt 2.0. Urbaneja és... Clar, és allò, eh? Urban, coneixeu Urban? Eh que no? És un poble perdut allà al Berguedà, que ningú coneix. I es van fer dues coses que trobo genials. Primer, allò, la figura aquesta de slow, hi ha el slow food, slow tourism, no? Fotografia slow. Mira, nosaltres hi haurà una persona, de fet dos, que són experts fotògrafs. I aquests experts fotògrafs gratuïtament us faran sessions per ensenyar-vos a capturar l'essència dels llocs, lentament. I vosaltres durant un cap de setmana veniu al Urban i feu fotografies. I al final farem un concurs. Només us demanem una cosa, si us plau, totes les fotografies que genereu i que pengeu al Flickr i a les xarxes socials, poseu-les en Creative Commons. Resultat, Urban va tenir un èxit brutal, va anar moltíssima gent, tothom li agrada això de fer fotos. Urban té el millor repositori de fotografies turístiques de Catalunya. Un poblet miserable. Miserable, vull dir, preciós, però vull dir, amb pocs habitants, té un repositori de fotografies que ja voldria, doncs, no sé, Girona, no? Bueno, i finalment, també, com canvia el model d'informació. Per exemple, això m'he equivocat perquè posa Golden Gate, pensava que era un altre que era de Roses, de la Ciutadella de Roses. Si aneu a la Ciutadella de Roses, veureu una cosa que jo trobo bastant interessant. En comptes de panells informatius, els panells tenen un problema i és que caduquen, oi? Aquí posa, jo vaig ser regidor de turisme també, i la setmana que vam posar el cartell que deia obert de 9 a 6, vam decidir que obríem de 10 a 7 a la setmana següent. Per tant, a la setmana ja va quedar aquest cartell totalment a fer tan cort i va costar una pasta, doncs. Allò ja m'he posat un cartellito dient que està malament. Un codi QR, com que sabeu què és, no? Jo vaig amb el meu mòbil, clico i això es converteix en una adreça d'internet. Com que es converteix en una adreça d'internet, El codi no ha de canviar mai, el que ha de canviar és la informació que jo poso a internet. Puc estar constantment actualitzant. Codi QR, que s'usa poc, al Japó, per exemple, tot està en codi QR, però té un altre avantatge que trobo molt interessant. A Roses, la informació està en una wiki. Sabeu què és una wiki? Bueno, tots coneixeu la Wikipedia, no? Que tant ens ajuda. Vol dir, tothom pot introduir informació sobre Roses. Tothom vol dir els experts, però els propis turistes. M'ha agradat, he fet aquesta foto, s'assembla molt a una cosa que tinc al meu poble. Fixeu-vos, és informació col·laborativa. No és informació auràtica. Bueno, aquí fent un homenatge a la gent de turisme literari. Field Maps, per exemple, ara s'ha posat molt de moda. Això és, a tothom li agrada les és el mateix que literari, però en pel·lícules, no? A la gent li agraden les pel·lícules, doncs a tu et geoposiciona. Vostè on té? En aquí? Doncs jo li diré el llistat de pel·lícules que s'han gravat en el territori on t'he visitat. Aquest, per cert, és molt bèstia. Això és un casc. Això ho heu de veure, eh? La realitat augmentada. No sé si coneixeu la realitat augmentada. Això és un casc, que és una mica aparatós, vull dir que és una mica ridícul anar amb aquest casc, però en fi, alguna cosa ha de tenir dolenta, que té unes ulleres. Fixeu-vos que la realitat augmentada es basa en un concepte molt simple. Tu tens, jo us aconsello molt que poseu al YouTube, realitat augmentada en castellà, perquè hi ha bastant cosa en castellà ja, i turisme. Veureu coses bastant bestials, eh? I com canvia la informació turística amb la realitat augmentada. Fixeu-vos que quan tu portes un mòbil, el mòbil té una informació XY, és a dir, sap en quina coordenada estàs, però també té una brúixola. Tots els mòbils tenen una brúixola, saben que estàs mirant al nord, per tant, sap exactament que estic mirant aquí. Amb el mòbil jo puc ensenyar això i sobreposat, no substituint, sinó complementant la informació, sobresurt una informació addicional al que estic veient. M'he explicat? Què és això? Això és que ell localitza on estàs a Venècia, i ell diu, mira, aquí es va fer, no sé, el silenci dels anyells 3 a Venècia. Però no només això, en aquest punt que tu estàs mirant ara, es va gravar aquesta escena. La vols veure? Ah, doncs sí, mira quina gràcia. I llavors, a la teva pantalla, tu veus la realitat actual i sobreimpressionat, veus la pel·lícula, en la que va passar exactament l'escena que tu has seleccionat. Per tant, pots anar veient constantment la versió cinematogràfica de la destinació que has vist. Fixeu-vos com està canviant també la gestió de la informació, no? O aquesta, no? Ara hi ha moltes apps. N'hi ha tantes apps. Aquesta m'ha interessat bastant. Tu tens pipí, estàs enmig de la ciutat i dius, ostres, ja no puc més. I te diu, mira, com que estàs aquí, en un minut tens 3 lavabos. I a més és col·laboratiu, perquè hi ha, en comptes d'estrelles hi ha vàters, no? Hi ha un lavabo 3 vàters, 5 vàters és netíssim i perfecte, no? I pots triar de forma col·laborativa, votar els vàters i definir, no només vull fer un pipí, sinó que a més sí pot ser que sigui una mica net. Bueno, aquí teniu informació addicional. Nosaltres gestionem, això és la cunya publicitària, nosaltres gestionem un blog col·laboratiu que es diu Clandestino, però aquí hi ha bastanta gent que fa coses interessants. Us recomano molt la Montse Peñarroya, que és la gran experta, i l'Edu William. I també, això, teniu les meves coordenades per si voleu ampliar més informació, doncs a la vostra disposició. I no sé si ens queda algun minut així. Vale.
I és la valoració de la comunicació 2.0 al nostre entorn de Girona?
Som un espai de referència europeu.
En comunicació 2.0?
Un dels llocs que més està innovant en comunicació 2.0 és aquest. O sigui, aquí esteu en un laboratori d'innovació. Quan vas al País Basc, quan vas a Andalusia, quan vas fins i tot a França, diuen, ah, Girona, hòstia, ja és on t'heu fet el primer block trip, allà on t'heu fet el Girona 10, on t'heu fet... És una zona bastant... Sabeu, això va com per... no sé, és bastant difícil d'explicar perquè de sobte 10 persones que els agrada aquest tema s'ajunten i comencen a innovar. Aquí teniu bastant gent interessant a conèixer i amb la que podeu compartir. Va, preguntes, qüestions que heu entès? Llarga cua, preturistes parlant amb postturistes, just in time, escolta activa, tots aquests conceptes us sonen? Ja teniu el titular, bueno, us sonen després de la meva explicació. Ja teniu el titular fet?
Quin és la trama més important? És el còmic, potser?
És el? Sí, sens dubte. Sí, aquí hi ha dos trames, una d'oferta i una de demanda. De demanda, és a dir, els usuaris tenen un problema que tots coneixeu, i és que quan aneu a l'estranger s'activa un sistema tarifari que fa impossible. Llavors totes les ciutats estan desenvolupant wifi, Girona de fet està molt poc promocionat, però Girona, en el barri vell, tenen wifi gratuït i seria la manera de resoldre. Des del punt de vista de l'oferta és la professionalització. Hi ha molta gent que es pensa que la gestió de la connexió 2.0 és, això passa molt a les empreses, o passa molt a, és el que has de fer quan ja has fet tota l'altra, no? Moltes vegades, per exemple, hi ha una cosa molt interessant de l'activitat 2.0, quan és més activa és de 11 a 12 de la nit. Home, hem d'integrar l'estratègia de comunicació 2.0 dintre de l'organigrama de les coses a fer, no? No vol dir, i això sí que ho dic, el 2.0 no exclou l'1.0. Obama va guanyar les eleccions per dos motius. Un, perquè va excel·lir en l'estratègia 2.0, entre altres coses, va fitxar el creador de Facebook com a assessor. Dos, perquè amb els diners que va fer 2.0 va comprar anuncis en prime time a televisió i va fer una campanya bastant 1.0 simultàniament. No vol dir que a partir d'ara no ha d'haver-hi fulletons turístics, ni que a partir d'ara tot el que no sigui, com has dit tu, no? Em sembla que tu, hi ha molta gent que diu què és això? I el que vol és, no, escolti, doni un fulletó.
No, però és que clar, parlaves de tantes coses ja, que són com molt noves per
dir. Sí. No, llavors...
I que també una mica de comunicació de dir, ostres, hi ha això.
Sí.
No sé, per exemple, la classe que has donat avui, jo, per exemple, m'agradaria tenir-la durant un any. Perquè,
bueno, vull dir,
hi ha
moltes
coses que
t'ho
has llançat aquí.
És que és un món que no sabem moltes coses.
Ara, també us dic una cosa. Mireu, informeu-vos una mica del tsunami 2.0. Heu de saber escriure molt bé, per descomptat, heu d'utilitzar els canals convencionals, heu d'utilitzar els canals 2.0. Ara, honestament, jo crec que un professional de comunicació contemporani, si no té, a més, una estratègia 2.0 ben definida, està mort, també us ho dic. Ha de tenir una certa, amb nivells diferents, però ha de tenir una certa solvència amb unes quantes eines.
Si us hauria de ser una assignatura.
No sé si és una assignatura o molts d'aquests processos de l'autoaprenentatge també, A mi m'ho ha ensenyat i més o menys me'n surto. Hi ha una cosa que també us recomano, no us obsessioneu amb l'eina. Fa 5 anys, 6, de fet ara 6, no existia YouTube, 6, crec que vosaltres sí, són molts, però per mi 6, és el que fa ahir, no? 6 anys no existia i d'aquí 3 anys ja no existirà, probablement, o 4 o 5. Les eines es moren. Twitter està de moda, d'aquí pocs temps deixa per estar. Ara m'escriu Pinterest. Jo no tinc ni idea de quines seran les eines de futur. Probablement no s'estan creant ara. No us obsessioneu en ser experts en una eina i és molt més interessant tenir un cert control conceptual de què està passant i com usar-lo, no? Jo recomano una cosa, més, abans d'obrir-vos un compte i començar a fer spam, què passa el que diu ell, llavors t'esborren, feu molt més, utilitzeu-lo molt més com a escolta activa. Si jo tinc una empresa, per exemple, feu comunicació cultural, si jo tinc un museu, jo què recomanaria? Doncs potser no cal que obris un Flickr ni un Twitter. Ara, mira el que diu la gent sobre el teu museu, molt important, mira el que diuen sobre els altres museus, mira el que diuen sobre els museus. Mira la competència als museus, fixa't, per primera vegada, jo per exemple faig una assignatura en Twitter, la meva assignatura, els meus estudiants, com vosaltres, utilitzant el Twitter a classe. A mi per què m'ajuda molt? M'ajuda perquè els estudiants parlen. I un professor és ideal. Ara sortireu vosaltres parlareu d'aquesta sessió, però jo no us escoltaré, llavors no sé si ho he fet bé. I la gent no m'ho diu a la cara, perquè si ho he fet malament els hi fa com vergonya, no? Però en canvi el Twitter sí, El Twitter la gent diu, quin castany que n'està donant avui en donar aire. Després jo puc llegir i dir, ostres, avui doncs, pensava que ho he fet també.
Ja saps qui
puc entrar. Sí, no tinc represàlies. Es desinhibeix molt la gent. saps? Jo penso, ostres, saben que ho llegiré, perquè...
Però, però és veritat, o sigui, és que tampoc la gent no donta la cara davant de les coses. Jo penso, avui és més fàcil fer-ho per Twitter que no per Facebook.
Sí, ja, sí.
I després fer també el que és de fer les coses cara a cara. Que...
Fixeu-vos, el Twitter té una cosa molt bona, i és que genera com dues classes. La que jo, imagino que jo ara he fet una classe,
sí.
La universitat també ha deixat 2.0. Jo he fet una sessió, però aquí, això és molt 1.0, no? Bla, 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 però potser vosaltres teníeu coses a dir, i no necessàriament vosaltres a mi, potser vosaltres podríeu compartir informació entre vosaltres. Ostres, doncs mireu aquest enllà, això que ha dit ell, jo, a mi m'ha passat, i us estaríeu parlant entre vosaltres i anirà una classe paral·lela, que no fos la que jo us estic donant, i això ho trobo molt ric. I, per tant, la universitat també l'hem de, entre tots, l'hem de començar a transformar.
Sí, però si ho fem al mateix moment que tu estàs explicant, ens entenem del
que... Sí, sí, perquè una cosa que jo crec que desenvolupa el 2.0 és la capacitat de... Per exemple, ara els congressos sempre es van portar, no? Per exemple, us recomano ara, a la universitat fa un gran esdeveniment 2.0, us recomano moltíssim, és un fenomen importantíssim, eh? Que és el TED... Són això?
Sí.
El TEDx. Això és un mega ultra repositori. Això és el més 2.0 que hi ha actualment. Això són idees que mereixen la pena ser compartides. Persones, fa dijous, comença per dematí. Persones que no cobren i que llencen al món idees que creuen que els altres poden ser útils. A més, 12 minuts. L'interessant del TED és dues coses. Un, que aquest és un repositori que queda a nivell global, vosaltres podeu buscar al TED molta informació i bastant interessant. Però dos, és molt més interessant el debat que genera que el, propi, el que diu el propi conferenciant. Els debats són brutals.
I on es fa
això? Això es fa al parc científic, però ja s'han esgotat les entrades, però això segueix en streaming, sabeu que és streaming, no? En viu. I si entreu al banner d'entrada que hi ha a l'OLDG, ja cliqueu, allà surt el live stream, el streaming en directe, i podeu seguir tota la sessió. I no us perdeu una que es fa sobre turisme a les 7 de la tarda. Sí, sí, a la web de l'OLDG, a dalt, en banner, que us coneixo. Anything else?
Tu, només una pregunta. Jo.
Sí.
Els avenços aquests en relació a la difusió, a la comunicació, a tota la implementació, diguéssim, de les noves tecnologies pel que fa a la millora del turisme, es correspon amb les polítiques turístiques a nivell institucional pel que fa al producte, eh? Jo, perquè parlem molt de la difusió del producte i no parlem tant del producte, diguem-ne. Llavors seria una mica allò, hi ha concordança amb les dues coses o ens estem anant tres passos per davant?
Jo honestament crec que tres passos per darrere. O sigui, jo crec que el turisme està canviant més de pressa que la comunicació sobre el turisme. O sigui, jo crec que... Mira un exemple. Nosaltres vam fer una enquesta, ara sabeu el Pareto, 80-20, eh? Bueno, no enrotllo bé. Nosaltres vam fer una enquesta als usuaris que venen a l'aeroport de Girona usant Ryanair, quan Ryanair encara venia, o sigui, no parlo d'aquest any, parlo de l'anterior, a l'estiu. Fixeu-vos que us dic, eh? A l'estiu, juliol, agost i setembre, la gent que utilitza Ryanair per venir a la Costa Brava. I nosaltres vam fer una hipòtesi. 80, bueno, els enganxaven quan se n'anaven, per tant tenien bastant temps, i ens feia una enquesta que nosaltres no els hi preguntàvem què has vingut a fer, sinó que una mica en directe, la seva motivació la intentàvem capturar a partir del que ens deien que havien vingut a fer. I teníem 20 ítems. Nosaltres vam fer hipòtesi, el 80% venen per la platja i un 20%, i ja consideràvem una barbaritat, venen per altres motius. I vam dir, tant de bo, eh? Això ja voldria dir un gran canvi. Conclusió, el 81% de la gent que ve a la Costa Brava juliol, agost i setembre com a motivació essencial, principal, no és sol de platja. Només és el 20, clar, que d'hòsties. Sabeu quina és la segona? Altres. Tenia 20 ítems. Bueno, l'iPad tenia, podies carregar la veu, no? I la veu, dèiem, no l'utilitzeu perquè és molt pesat després, no? Teníem 1.600 enquestes i dèiem, bueno, quan el que digui és molt estrany, ho dius, ho expliques, i nosaltres intentarem catalogar-lo, no? Doncs de les 1.600, gairebé 1.000 estaven gravats. Podríem estar 3 mesos intentant. Aquesta noia és una hostessa. Ah, és una hostessa, per tant no és una turista. però li ha agradat molt Girona, s'ha quedat un dia més, però en el fons el que més ha vingut a fer és comprar, perquè li han dit, això què és? És un turista, és un clan. I com això tots, o sigui, jo crec que estem en un context en què la transformació del turisme és més gran, és més ràpida, i en canvi l'estructura de comunicació és molt més antiga. Per exemple, heu anat al CIT, bueno, us heu anat a Sala de Turisme. Sala de Turisme és un elefant comunicatiu absolutament anacrònic, és un titani, que dius, bueno, què estem fent aquí? Això no serveix absolutament per res. Per què ho mantenim? El saló no serveix per res. I fem el saló de turisme, en canvi de fer altres estratègies de comunicació que són una mica... Jo crec que no, sincerament. Crec que el turisme està canviant més ràpid que la comunicació sobre el turisme.
I la preocupació per la...
Això...
És a dir, perquè, coi, amb l'experiència de... Ja no només
ja.
Dels anys més negres i foscos, sinó els anys més de transició democràtica, la política turística va tenir que molt a desitjar, diguem-ne.
Molt posterior.
Per tant, era una mica anar per aquí la
cosa. Sí.
Preocupem-nos.
No, en aquest sentit no. La política ha estat fins que s'ha... fins a la bombolla immobiliària ha estat un desastre.
Bueno, moltes gràcies.
A vosaltres.